veient aquesta meravella de so que està sonant de fons, rebem el nostre company dels divendres, que és Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, conta'ns un poquet què és el que estem escoltant.
Esta cançó és el Salm 50, vull dir, és una pregària, però és una pregària curiosa perquè està en un idioma del qual no parlarem directament, però sí indirectament, que és l'arameu.
Mm-hmm.
I què és l'arameu? L'arameu, per a qui no ho sàpia, és la llengua que parlava Nostre Senyor, que parlava Jesús. I és una llengua importantíssima en tot el món de la història, de l'origen de les lletres.
Mm-hmm.
I de lletres volia parlar avui.
Pues conta'ns un poquet, Santi.
Vejam, volia parlar especialment, un altre dia parlarem d'altres,
mm-hmm.
de les lletres que conté el nom de la nostra ciutat, Vila-real.
Sí, sí.
I Vila-real, doncs, concretament, té 6 lletres. Realment, ne té 8, no? Vila, 4, Real, 4 més, són 8, però el que dic 6, perquè n'hi ha 6 diferents i de les quals 2 estan repetides, no?
Correctament.
Que seria la L i la A estan repetides. Després tenim un altre signe, que és el guionet. I quan posaves la cançó al principi, dia que era important, perquè per a parlar de les lletres ens hem de remuntar molt en l'antiguitat. Jo diré paraules, i volia introduir-les al principi perquè després la gent no es perga. Doncs, per exemple, la paraula protosemític. Primer, que és les llengües semítiques, bàsicament són l'àrab i l'arameu, o l'hebreu, també és una llengua semítica, i aquestes llengües són llengües molt antigues, que s'utilitzen en la Bíblia, s'utilitzen en molts textos i que s'escrivien. I part de la història de les lletres que formen part de Vila-real té a veure en elles. Quan parlem de proto, és una reconstrucció que fan els lingüistes de com seria allò més antic que la versió més antiga que tenim de les llengües semítiques, és a dir, la mare, com les llengües indoeuropees, però mare de les llengües semítiques. D'ahí ve una llengua importantíssima, de la qual provenen moltes lletres, que els primers testimonis escrits són del segle XIII abans de Crist, i és l'acadi. No sé si t'havies plantejat que existia aquesta llengua, l'acadi.
No, no, no.
L'acadi es pot estudiar a la Facultat de Teologia de València. Un senyor que es dedicava a fer això, pots fer nivells i tot. És una llengua morta fa molt de temps, però...
Però ahí estan, no? Ahí estan,
aquestes llengües. Jo vaig estar sentat. Sí. D'ahí, bueno, una de les curiositats d'aquesta llengua és que era cuneiforme, i ahí vindrien, perquè ens entenga la gent, el que són els pictogrames, que són per a la gent que li costa llegir, de vegades una ajudeta, pues un cor és l'amor... Coses
sí.
Aquestes que s'utilitzen molt els pedagogs. Bueno, n'hi ha logogrames, n'hi ha ideogrames i coses paregudes, perquè no té per què ser un cor representar l'amor. A lo millor són quatre ratlles, d'acord?
Sí, 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 correcte.
L'acadi desapareix i és substituït per l'arameu. L'arameu sí que és una llengua viva. L'arameu és una llengua que encara s'utilitza avui en dia, n'hi ha poquets parlants, és una llengua en perill que s'ha de cuidar, com la nostra, que necessita que la cuiden, que la mimen, però ahí està, encara està viva i és testimoni de l'aparició de moltes de les lletres de les quals parlarem avui.
Claro, o sigui, que el nostre alfabet veu d'aquest arameu.
Veu perquè al llarg de la història, com veurem, cada lletra ha anat arreplegant de moltes cultures, llengües, no? Dels jeroglífics, dels egipcis, el protosemític...
És que moltes voltes, quan ens ensenyen l'alfabet a les classes, no? A l'escola, mai ens comenten, pues mireu, és que això ve de tal, no? Perquè al fi i al cap les lletres són jeroglífics, com eren els dels egipcis, no? I que es té que anar descifrant cadascú a la seua, perquè imagineu-vos l'alfabet xinès, no?
En el cas del valencià, també del castellà, doncs tenen, diguem-ne, un equivalent fonètic. Representen sobretot un so, però no únicament un so, perquè també tenim alguns exemples, després ho parlaré, que hi ha com dígrafs, que dos lletres representen un so, però bàsicament representen sons. Però ja sabran tots els oients que n'hi ha llengües que no escriuen així, no? El xinès, el japonès, els jeroglífics, que també es poden estudiar, doncs escrivien amb els pictogrames. Bueno, pictogrames o ideogrames potser seria més correcte, perquè representaven idees, representaven... d'acord, aleshores, doncs, depèn de la llengua, doncs evoluciona, escriu d'una manera. La nostra és sobretot fonètica.
Sí, perquè pensem, per exemple, en l'alfabet anglès, que és el mateix que el nostre, però després es pronuncia d'una manera diferent les lletres, no?
Clar, però també és perquè tenen una tradició fonètica que també pot variar, és a dir, la mateixa lletra, i ahí trobem ja diferències entre valencià i castellà, la mateixa lletra pot tindre dos sons diferents.
Clar, clar.
Un exemple, precisament, és la primera lletra de la paraula Vila-real, que és la B.
Sí, és la B, que B, nosaltres sempre diem B baixa, no? Per a diferenciar-la, perquè en el castellà sí que és B i V, no? Però en el cas del valencià, però sempre diuen que, o sigui, realment es té que pronunciar amb una certa vibració, no? Un cert V.
Anem ja, si vols, a parlar de la primera lletra, però abans una anècdota. En quina posició està cada lletra que forma part de la paraula Vila-real? La V és la posició 22 en l'alfabet valencià, eh? La I, la posició 9, la L, la posició 12, la A és la posició 1, la R és la posició 18 i la E, la 5. Així que ja podeu anar fent primitives a veure si vos toca en aquest número.
Sí, sí, o sigui, hi haurà gent que a lo millor se ho apunta per a l'any que ve per a agafar també i ser bolet de Nadal, no? Per a la loteria de Nadal.
Són els números de Vila-real. Bueno, si soc pitonissa, després
convideu. Sí, 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 val, m'agrada moltíssim.
Bé, la primera lletra, com bé dir, és la B i la V. Hi ha un fenomen que en lingüística s'anomena el betacisme, que és que el valencià perd esa característica labiodental que diem. Jo sempre dic, per a que els alumnes m'entenguin, perquè em negue a dir V com a professor de valencià, sempre dic D de València o B de Barcelona. El fenomen de que la V, és a dir, la V, per a que m'entenguin els oients, passe a pronunciar-se igual, dia un filòleg que és Dámaso Alonso, Premi Miguel de Cervantes de l'any 78, que era per influència del basc, i que dia explicava ell que el basc, per ser una llengua molt antiga, era fonèticament més simple i, per tant, no existia este el fonema fricatiu labiodental sonor, que és com si diu la V en valencià en fonètica, no?
Sí,
és,
sí.
Bueno, labiodental és la V de València i Vila-real és la B de Barcelona, d'acord? Perquè ens entenguen els... Però realment, una curiositat, la paraula V no apareix al diccionari de la Reial Acadèmia fins a l'any 1949. Per què apareix aquesta paraula? Doncs per necessitat. Perquè en origen també en castellà se deia B a tot, a la B baixa i a la B alta. I què passa? Com que històricament la V, la V, la biodental, històricament era diferent, també es pronunciava diferent en castellà antic de la B alta, doncs això havia mantingut aquesta tradició, però ja no s'entenia bé la diferència, perquè al final es pronunciaven igual. Aleshores, com la V era una U en origen, en llatí,
clar,
doncs és una U que és B, ja està, doncs una V.
Escolta, jo...
I l'escrivim en B baixa perquè representa la B baixa. I per això apareix la paraula, s'inventen la paraula V, per a descriure a la B. No sé si sabíeu això.
No, molta gent pensarà que la van crear per fotre a l'hora de fer ortografia.
Sí, això és el que molts dels alumnes me diuen. No, aquesta explicació que ens han donat no molt val. La vau crear, com si jo també tingui la culpa, per a fotre als alumnes en... quan estudien llengua. No
sé si val. No, perquè a més, en el món de... O sigui, entre el valencià i el castellà, moltes canvien, no? Lo que és B al castellà, al valencià és B i viceversa, no?
realment el que sí que és veritat que coincidís que en Dámaso Alonso el que canvia ahí és el castellà, perquè totes les llengües llatines o romàniques, portuguès, italià, francès, fan la distinció entre la labiodental i la bilabial, entre la V de València i la V de Barcelona. L'única llengua llatina romànica que no la fa actualment és el castellà. Però tampoc és cert que no la faça, perquè, per exemple, a Xile encara se fa la distinció. Probablement a veure en quan es va fer la colonització, ja se m'escapa. Però a Xile, majoritàriament, encara es fa la distinció entre la B i la V. Testimoni que en castellà històricament sí que se va fer, aquesta distinció. I la B representa moltes coses. Sembla ser que ve dels jeroglífics, que representava un déu que s'anomenava Urus i que, per tant, seria com unes banyes.
Sí.
No és l'única lletra que representa o té a veure en les banyes, els bous i tot això. Però ja comencem en una, per als taurins, suposa que els agradarà aquesta explicació.
Sí, no?
també és el símbol d'una sèrie. Jo crec que això ja era de quan jo era menut. Ja tinc 40 anys i seria V, la sèrie. I eren unes rèptils que venien d'un altre planeta, però per fora tenien aparença de mamífers, d'homes normals, no?
Sí, sí.
I representa el verb, també lingüística, representa en física el volum, el voltatge, la velocitat. També representa, quan estàs corregint, que ho has vist, que això m'encanta. No sé si tenies els típics professors que te posen una
un tic,
fe,
sí.
Vist, un tic, que
un
és una
tic,
fe.
Clar, clar, sí, ara, sí,
això
sí.
Això significa ho he vist,
sí,
i ho he vist, i per tant he d'obtindre en compte per a les notes i això, no? A vegades diuen, i quina nota té això? Bueno, això suma per a la nota, no? Sempre dic
això. Sí, 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 molt bé, molt bé.
En fi, passem de lletra?
Sí, sí, passem a la lletra perquè portem ja una estoneta i sols estem en la I, o sigui, en la segona.
Sí, sí, intentaré resumir, però vaig a dir, cada lletra podríem fer un programa.
Totalment.
Sí, vaig intentar resumir. La lletra I, i d'ací ve una expressió que és posar els punts sobre les Is.
Clar.
Per què? Doncs perquè esta lletra sembla ser que se li va començar a posar un puntet perquè quan s'escrivia en cursiva juntament amb la U no se podia distingir on començava la U i començava la I. I aleshores se va començar en la pràctica a utilitzar el puntet. No és l'únic que se posa sobre la I, també li podem posar una dièresi, que és bastant típic en valencià. Per exemple, en la paraula veïna, dient que per a trencar un diptong li posem la dièresi a la I. Abans de la normativa del 32, que celebrem tots els anys a Castelló, en valencià prenormatiu el que se feia era una H intercalada.
La paraula
veïna se posava en H intercalada per a marcar ese llat, per a trencar el diptong, veïna, i no dir peina, no? Pues posàvem una H. En els textos antics es veu així. Actualment se posa la dièresi i això significa en valencià que trenquem el diptong. També se li pot posar un accent, vull dir, això també és possible, paraules com pastís i camí. També la I forma part del que anomenem la IG, que representa el so palatal africà, en paraules com maig, que a mi em fa gràcia quan algú d'un informatiu de Madrid llig un cognom valencià, li diu de cognom es diu Roig.
Sí.
Com el senyor Roig, que és tan important per a la ciutat de Vila-real, no? Doncs molta gent en Madrid insistís en dir el senyor Roig. Doncs no, és el senyor Roig, perquè és el so, per a tal africà, i la I no es pronuncia, forma part d'un diptong. Com guerra, que té dos lletres, però és un únic so, la paraula guerra, no? També en la X, doncs, per exemple, la paraula caixa. Sí que és veritat que en alguns dialectes no diuen caixa, diuen caixa, i aleshores doncs, té una pronúncia diferent. Així a Vila-real sí que diem caixa, sí que diem...
Ens agrada pronunciar la I, ja que està en el nostre nom del municipi.
Efectivament. La L. La L, que està al número 12, per als que vagin a fer les primitives, tot això. La lletra L és curiosa, en grec s'anomenava la lambda, i esta és una de les lletres probablement adaptada pels semites d'un símbol egipci. També n'hi ha una evolució en l'alfabet fenici ¿Y qué era? En el símbolo egipcio era una especie de gallato. Las que s'agraden els gallates de Castelló, doncs este, jo sempre, perquè les lletres de les Alqueries i
Sí.
les lletres de Castelló, pues, també les estic tocant, no
Sí,
totes, però les estic
quasi,
tocant
quasi.
indirectament.
Sí.
Aleshores, la gallata, no? Pues, bueno, els jeroglífics egipci, la fonètica, doncs una espècie de gallato que va evolucionant, el van girant i finalment en la escritura etrusca de la qual veu el llatí, giren el gallato i després ja s'acaba conformant
Com la
el que
tenim avui
és
en dia, no?
el que tenim avui en dia. Es representa tant el so lateral aproximant al veolar velaritzat com també el so lateral aproximant al nasal sonor. Això és el que estic parlant, és de la típica distinció entre L i doble L. Jo sóc cortells, i així tot el món em coneix així, però la gent que no és valenciano parlant em diu senyor Cortels, perquè no sap pronunciar esta
Clar.
doble L que nosaltres en valencià utilitzem molt sovint. Una cosa curiosa és quan tenim la L geminada. No
Totalment.
sé si algú d'ací és Géminis. Géminis en l'horòscop són els bessons, del 21 de
Sí.
març al 21 de juny, no? També són uns músculs, els bessons. I els bessons és perquè la Géminis i bessons vol dir el mateix, i si és una lletra bessona, que per cert va unida per un punt volat o alçat, diem en valencià, perquè no va a peu de línia, per als que us agrada la cal·ligrafia, sinó que va just en el centre, de la
Totalment.
part superior de la L a la part inferior, just en el centre, per això li diem volat, perquè està volant. Aleshores, i després n'hi ha, perquè la L té moltes variants, per exemple, en polonès la tache, i és una L barrada que utilitzen ahí. En letó li posen una cometa baix, que se diu Ogonek, que més lletres curioses. Bueno, en l'alfabet cirílic és una espècie de pi, no, no se pareix en res. Després també el símbol de la lliura esterlina apareix a partir de la L,
Clar, sí.
com de la italiana, però com a so, la italiana, bueno, l'esterlina no, la italiana sí ha desaparegut en favor de l'euro. Mira que...
Sí,
Anem a la A.
sí, me pareix bé, però la L, la veritat és que molt interessant tota aquesta tipografia que m'has explicat d'altres llengües, no? Que si la veuríem, la tenim identificada molt sovint, no? Com has dit lo de la lliura, no? Passem a la A, perquè
Sí.
la A és una de les lletres més utilitzades en moltes paraules, eh? Que estrany són les paraules que no porten A.
I en percentatge és curiós perquè les llengües del món és una de les lletres més utilitzades.
Com la
Si
més
veus
popular,
l'evolució,
no?
la més popular, probablement per la facilitat de pronunciació, no ho sé. Sí que és veritat que depèn de la llengua s'utilitza més o menys, Després, si trobe l'estadística, vos diré. Però s'utilitzen totes les llengües moltíssim. I del jeroglífic al llatí actual, passes per l'escriptura hieràtica, el protosemític explicat al principi, el fenici... Bueno, doncs era el cap d'un bou. I a més és que ho podeu veure fàcil. Si veieu la majúscula, té les dues banyes encara, perquè representava el cap d'un bou. Ho he vist en algunes festes taurines, doncs mira, així no ho he vist mai, però una idea que dona, jo no sóc... Però bueno,
És un símbol
bou per
molt,
la vila.
molt, sí, és molt recorri, o sigui, per a lo que són els pictogrames o les senyes de
Efectivament.
les ganaderies, no? Diguem.
Es bou per la vila, la podria ser perfectament un bou, perquè és d'ahí d'on ve esta lletra, no? Àries i tot això. Bé, procedís de l'antiga escriptura hieràtica egípcia i el que representava és el cap del déu Apis. I el déu Apis era un bou en bany, no? I realment, l'escriptura d'aquesta lletra, ahí se deu egipci, el déu Apis. Durant l'era romana, hi havia diverses formes d'escriure aquesta lletra. El que prevalia és el que s'anomena monumental o lapidari, perquè ens entenguem el que ficaven les làpides, perquè s'escrivien les pedres, però després apareix el de mitjans peribles, és a dir, en una pell d'animal, el que s'anomena cursiva. I a partir d'ahí apareix una cosa pareguda al que utilitzem avui com a com a A minúscula, i sobretot es desenvolupa quan apareix el que s'anomena, vaig a dir-vos una altra paraula així rara, cal·ligrafia semiuncial. Està la uncial i la semiuncial, que va des del segle IV al segle VIII. Així faig un pause perquè n'hi ha una cosa molt, molt interessant que s'anomena la paleografia. Mm-hmm. Jo recordo anar a alguna classe d'això i érem tres persones interessadíssimes, era optativa, en saber quina era la història de les lletres i per què en el segle XVI es escriu d'una manera, en el XVIII d'una altra i en el XIII d'una altra, no? Mm-hmm. I bé, sembla ser que el motiu és que passen d'escriure en càlam, és a dir, en una canya, a escriure en una ploma. I aleshores era més fàcil fer els traços i ahí es desenvolupa la com es coneix avui en dia. Una curiositat.
Per tant, el que es dediquen és a embellesar, no? A embellesar el que són les lletres per fer-lo més bonico, no? La cal·ligrafia. Seria l'inici de la cal·ligrafia.
Per fer-la més escrivible.
Sí, sí, sí.
Perquè no és el mateix escriure en una pedra que escriure en un pergamí.
Sí, sí.
No és el mateix escriure en una canya que escriure en una ploma. A mesura que va evolucionant els instruments, evidentment, han d'evolucionar també les lletres.
Uh-huh.
Una altra cosa, la curiositat, és entre la A itàlica i la romana, que ve deriva de l'escriptura carolíngia, perquè hauràs vist la A que fem cal·ligràfica i la A que fem en els impresos.
Sí, en l'ordinador, quasi.
Els impresos no usen l'estil romà.
No.
Els impresos no usen l'estil romà, sinó que és l'altre tipus de A, que en comptes de tindre la banya baix, té la banya baix, però també la té dalt i tancada.
Mm-hmm.
I són dos tipus de A. Els que us agrada la cal·ligrafia estareu gaudint, espere, perquè ara està molt de moda comprar-se
la
ploma.
Sí, totalment.
Perquè com ara tot és mecanografiat o imprès, doncs n'hi ha gent que vol recuperar aquest gust per la lletra escrita.
El lettering, que fan cursets i tot.
Sí, 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 n'hi ha cursets i tot. I els grafòlegs, així n'hi ha professions i tot.
Sí, sí.
Bé, la A representa tantíssimes coses. Les piles que fiquem, que són triple A, doncs ahí estan, no? L'ampere, que és unitat d'intensitat de corrent elèctric. També la proporcionalitat d'Einstein. En el grup sanguini, pues no sé si tu eres del grup A, o del grup B, o del grup O, però n'hi ha molta gent del grup A en este poble.
Sí, sí, sí.
No? Més coses, també la mesura d'extensió, l'àrea, i mira, tinc així la estadística. En anglès, la lletra A és la tercera lletra més usada. És una freqüència d'un 8%. De tot el que dius, en anglès, un 8% són As.
Vaja, sí,
en
sí.
Francès està en segon lloc, no en tercer, i és un 7,6. De tot el que dius, un 7,6 són A's en francès. En alemany és més baixa, és un 6,51.
És que allí els agraden més les consonants que les vocals.
Efectivament. Vull dir que cada llengua té un ús determinat, o una freqüència d'ús. I de la A també n'hi ha moltes variants. N'hi ha una A que s'utilitza en alguns llenguatges que se li posa el que s'anomena virgulilla. Virgulilla és el que té la ñ. Això s'anomena virgulilla.
Sí. Sí.
I hi ha alguns idiomes que també la posen en la A. Recorde aquella campanya d'orgull nacional de la ñ que encara dura. Bueno, també n'hi ha caràcters especials en altres idiomes, només el nostre. Encara que, per descomptat, hem d'estar contents i orgullosos de la C trencada, de la L terminada...
Totalment.
I també de la N en castellà, també.
Totalment.
Un altre dia parlarem.
Me pareix bé. Però, a més, també, una de les característiques que té el nom de Vila-real és aquest guionet, no?
Clar. Volia parlar també del guionet perquè està en el nom de la ciutat. Està ahí enmig, no? De les... perquè és una paraula composta, el guionet se distingeix del guió, perquè precisament el guió és per a fer guions, és a dir, per a les intervencions de personatges posem doble guionet, és a dir, és el doble de llarg que el guionet. I diem que sempre, en este poble, jo crec que ja tots ho sabran, que les paraules compostes, quan el primer acaba en vocal i el segon comença en R, S, I, X, X, perdó, doncs la R ha de ser en majúscula, com Matarrates, Penya-Segat, i crec que era Vila-Roja, també, igual que nosaltres, la R, sempre minúscula.
Sí, perquè...
és un símbol especial.
Sí, sí que hi haurà un pocs localitats que porten a aquest símbol en el seu nom, eh?
Algunes n'hi ha, com dic, sí. Vila-Roja, crec que és una, i ara no me'n ven en el cap, però després n'hi ha paraules com Issa Matarrates, per exemple. Acaba en vocal, A, comença en R, la paraula rates no se posa en majúscula. Una altra cosa és la normativa del portuguès, però vigileu en els GPS que no vos duguen a Portugal.
Sí, i si la A és la reina de les vocals, la R podria ser una de les regines de les consonants,
Sí, de fet, el que sembla també que també evoluciona com a símbol semític i representa també un cap, no sé si un cap de bou, però és un cap, i si te fixes en la forma... Sí. En la forma redoneta, tenim una forma minúscula, la majúscula, i té dues pronúncies possibles, l'alveolar vibrant múltiple i la vibrant senzilla. És la R i la R, no? Perquè ens entenguem. Una cosa és berenar i una altra anar-se'n a córrer. No?
Sí.
Encara que siga, fixeu-vos el que comentàvem al principi, la mateixa lletra, són dos sons diferents. Així n'hi ha una dificultat que alguns tenen de pronunciar-la que s'anomena rotacisme. I això ho tracten els logopedes.
Totalment, totalment.
Fixeu-vos si n'hi ha professions que han iniciat així al voltant de les lletres, els grafòlegs, els logopedes, els lingüistes, fins i tot els professors de llengua. Tot és d'ahir.
I per últim tindríem la lletra E, Santi.
La E, que és la número 5, per als de les primitives que dèiem abans, és curiós perquè en valencià té dues maneres de pronunciar-se. Així nosaltres diem metge i fetge, però en les parles orientals diuen metge i fetge.
Sí, la fan molt A.
Sí, efectivament és una pronúncia una miqueta diferent. I bé, segons el dialecte, l'algarès, a Itàlia, o el balear, doncs tot això va variant i és molt interessant, molt divertit. Sí que és veritat que en valencià tenim algunes peculiaritats i sempre em diuen, però què està bé, una o l'altra? Jo sempre dic el mateix. Això és com en l'anglès americà i britànic. Una cosa és color amb U i una altra sense U. Les dues estan bé. Però quan estàs als Estats Units la fas sense U, si no recordo malament, i a Anglaterra li poses la U. Center, no? Centre i center, doncs el mateix. Les dues estan bé. Francès, pues, els valencians l'escrivim tancada, ISAE, i els catalans, o en valencià oriental, oberta. Conèixer, nosaltres l'escrivim tancada, i els orientals diuen coneix.
Bé, és que també t'he dit, dels creadors de la B i de la B baixa, arriba a les seues pantalles la E oberta, i bueno, la E i la O oberta i tancada,
Sí, i els accents també no estan en el nom de la nostra ciutat, però és un tema recurrent i la E no es pot tindre l'accent cap a l'esquerra i cap a la dreta. Sempre dic això.
Sí.
Però només són dues lletres, són poques. És la E i la O, realment.
Sí.
La E i la O poden anar cap a l'esquerra i la dreta. Les altres, la A sempre cap a l'esquerra, i la I sempre cap a la dreta, i la U sempre cap a la dreta. I ja està, i així ens aclarim tots. I la E, abans estaven... abans i ara, no? Estan totes les matrícules.
Sí.
Per representar l'estat espanyol.
Quasi, sí.
La energia, també, la E d'energia, i no sé, crec que és la Mi, la nota Mi en música, i també nutrició, que és un producte aprovat per la Unió Europea. Se seguís d'un guió i el número del producte, ho haureu vist en les llaunes,
sí.
E, i el número del producte. Així que totes les sis lletres, dos repetides, per tant vuit, i el guionet, tenen una història llarguíssima.
Totalment.
I fins i tot ens en recordem de les alqueries, perquè la A està ahí, la I està ahí, la E també, així que Això. M'agrada... Ens recordem de tots.
M'agrada que sempre tingués present, no? Que això jo sempre te ho reclame. Pues, Santi, m'ha agradat moltíssim pel programa d'avui, la veritat, que fer aquest recorregut històric per el nostre alfabet i les nostres lletres de Vila-real és tot un honor que a lo millor molta gent no sap i se ho fem arribar. Així que, Santi Cortés, com sempre, un plaer i t'espero la pròxima setmana per parlar de l'amor.
Sí, ahí estaré.